a Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín desmatí de Formentera.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at?
10 i mitja, 5 i mitja, tornem a tenir per aquí en Toni Ruiz. Què dius de bo, Toni?
Doncs mira, una nova edició de la contraportada. Tu, Pepo, quan llegeixes llibres et poses música?
Home, doncs sovint sí.
Sí? T'ho dic perquè això que estem escoltant forma part de la playlist de la següent història que anem a explicar. El propi autor, a Spotify, convida el lector a que vagi acompanyant doncs el seu llibre amb cançons que tenen a veure amb les històries, no? I el que expliquem és la història d'un músic d'èxit que, per complir una promesa, ha d'enterrar el seu pare al seu poble natal. I així comença la història d'un viatge que no és només fent quilòmetres, és un viatge també per 45 anys de vida, per la infantesa, per l'adolescència, per la família, pels amics, no? I al mateix temps també és un viatge que recorre en paral·lel per la història d'Espanya, no? Per la història més recent d'Espanya. Això és Tierra de Campos, que és la darrera novel·la de David Trueba. David Trueba, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut a Ràdio Illa, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per invitar-me.
Tierra de Campos és un llibre d'amor?
Bona pregunta. Sí, jo crec que és un llibre dels ideals, que parla dels ideals, de la fabricació dels ideals que fan les persones, especialment a l'adolescència, no? I a l'amor, o la idea de l'amor, és una, jo crec, un motor, no? de vida, un motor de l'energia, no? I també la vocació professional, també l'amistat, també una certa sensació d'honestitat, coses així, jo crec que són importants.
Dels ideals també, sí, efectivament, no? Perquè hi ha un moment de descobriment, hi ha un moment que el protagonista descobreix els seus ideals, no?
Sí, hi ha un moment que descobreix els seus ideals, i hi ha un moment també a meitat de la novel·la que descobreix que els ideals són impossibles de complir completament, d'arribar completament, i aleshores has de fer una reconstrucció de la teva carrera de vida, no? Buscant, no sé com diria, no? Com sobreviure a la realitat, com sobreviure a la imperfecció, no? De les persones, i a la imperfecció mateixa dels ideals, i no posar-te cínic i no derivar en una persona deshonesta, sinó continuar amb la mateixa energia que has continuat a l'adolescència a fer les coses perquè tenies o complies aquests ideals.
Home, doncs va molt bé, en els temps que corren, fer aquest exercici de descobriment d'ideals, perquè els ideals darrerament han perdut punts, no?
Doncs sí, desgraciadament sí, perquè la gent ha derivat en això que dèiem, no? En una mena de cinisme, no? De pensar que com res és possible, com res és perfecte, ja no faré ni l'esforç, no? Per arribar a això, i jo crec que és al contrari. Quan descobreixes que res és perfecte, has de fer un esforç major per continuar apropant-te als ideals, apropant-te a les idees que t'han fet fort, que t'han fet una persona.
Tornant a l'amor del que parlàvem, com a Tierra de Campos, com un llibre d'amor en la seva màxima expressió, no? amb totes les diferents maneres d'estimar a diferents persones que signifiquen diferents coses. Tu dediques el llibre al teu germà Fernando, un altre, podríem dir, acte d'amor. De fet, vosaltres sempre us heu mostrat una família, a banda de molt creativa, molt unida i molt peculiar, no?
Sí, jo crec que som una família molt discreta amb les nostres expressions de popularitat i carinyo, però al mateix temps, a l'intimitat, és una família molt unida, una família que té, jo crec, els valors importants molt, molt interioritzats. Però com totes les famílies tenim les nostres disputes, tenim les nostres diferències, però això no implica que perdis l'amor, que perdis el respecte, la generositat amb els altres. Mm-hmm.
T'hem llegit, per cert, parlant de família,
sí,
que tu vas tenir una relació gairebé còmica amb el teu pare, no? Ja que el llibre va d'un fill que porta enterrar el seu pare al poble, no? Perquè tu ets el petit dels Trueba, no? I el teu germà Fernando és el gran dels Trueba i tu...
És el tercer.
És el tercer, perdó, sí, sí. Sí, el tercer de vuit, eh?
El tercer de vuit.
Per això dic que tu, al ser el petit, el teu pare era més avi que pare o quina era aquesta figura paterna?
Sí, exacte. Era, bueno, jo vaig néixer quan el meu pare tenia 53 anys i la relació va ser molt diferent en comparació a la relació que ha tingut amb els meus germans, perquè era una persona molt autoritària, una persona molt conservadora, amb valors increïbles, molt ben assentats a la seva personalitat, però també amb aquest autoritarisme que era tradicional a la generació d'abans, no? I la relació amb mi ha sigut completament diferent, perquè també un pare és educat pels seus fills, no? I aleshores estava fatigat, jo crec, i cansat, i havia descobert que l'autoritarisme no té res a veure amb l'autoritat, no? L'autoritat és una cosa que guanyes sense discussió. L'autoritarisme és una impotència per arribar a tindre l'autoritat, no? Aleshores, amb mi, la relació era la d'un avi, sí, era la relació d'una persona major, que teníem una relació molt interessant, molt... de paraula, d'ironies, de viatges junts, de com una mica aquestes històries que hi havia abans, no? D'un avi jubilat i un net que volia escoltar històries i volia comprendre les persones més que jutjar les persones.
I com portava una persona conservadora, com tu has descrit el teu pare, a tota aquesta retaïra de fills creatius, amb desitjos de ser artistes? Tu mateix volies ser cantant, no? Per exemple, no? Com ho duia això el teu pare?
Sí, amb una certa incomoditat, jo crec que natural, perquè pensava que eren oficis que complicarien molt la supervivència econòmica i l'estabilitat familiar, econòmica, no? Ell pensava, com tots, que les professions importants són aquestes que tenen un títol universitari, que tenen els diners ben clars, no? I definits, i estabilitat, no? Una nòmina, no? Una oficina amb una nòmina, tot això. I això està molt bé si la gent té la vocació de fer aquestes coses, però també ha descobert amb el temps, no? que la passió, ell també ho sabia, no? Que la passió és molt important a les persones. La passió fa que arribis a més coses amb el teu treball, que no tinguis mai la sensació que estàs treballant, sinó que dediques hores i hores i hores a la teva passió, i això jo crec que et converteix en una persona que pot guanyar els diners tranquil·lament, que pot ser una persona eficaç amb una estabilitat familiar, però has de fer l'esforç de continuar sempre amb una fidelitat completa a la teva passió, a la teva vocació.
Escolta, David Trueba, parles molt bé el català, eh?
Que va, ho practico molt poc.
En la intimitat, tu també, o no?
Sí, ho he practicat a la intimitat, en temps d'anar, però després ho he intentat practicar a la ràdio i a entrevistes així, però tinc pocs amics catalans que em parlin en català, perquè pensen que un madrileny no pot parlar el català.
Sí, doncs...
És difícil de practicar, però bueno, ho intento.
Doncs avui estàs fent una pràctica en públic, eh?
demano perdó als catalanoparlants que m'escolten, però...
No, ho fas extraordinàriament bé, ho podem certificar, eh? Pregunto això també perquè... A la novel·la també es viatja per la història d'Espanya, per la història més recent d'Espanya.
Sí.
L'Espanya que tu retrates a Tierra de Campos és millor que l'actual?
No crec que hi hagi èpoques que defineixen o no, que semblen millor que les altres. Jo crec que totes les èpoques són iguals. Tenen persones decents i persones indecents. El que havia... potser el que havia... El que ha canviat a Espanya és una relació amb la progressió personal, amb la importància de les decisions íntimes i personals, que es donava més importància a això que a la vida social o al poder, a la política, tot això. Ningú pensava a l'Espanya dels 70 que les polítiques salvarien la seva vida o salvarien la seva organització familiar, no? Això, jo crec que la gent estava molt preparada per respondre per si mateixa a les coses, no? I jo crec que havia un esforç, almenys jo he percebit aquest esforç als meus pares de sortir de l'entorn, de les dificultats, sortir mirant solament el que tu fas, no? Com una mena de burros, no? Que tiren per endavant sense demanar, sense preguntar, sense queixar-se. Això sí ha canviat, però el país és sempre complicat, no? Els països tenen persones que estan molt bé, idees que estan molt bé, progressos que estan molt bé, i també tenen sempre una, com diríem, una resistència reaccionària de molta gent. A churning urn of burning funk. Yes, I'm a cement mixer for you, babe. A churning urn of burning funk.
Lo quería todo ahora. Todo ya, como los niños. Por eso, Vicente siempre me repetía que la espera alimenta el corazón. Por eso, Vicente siempre me repetía que la espera alimenta el corazón. Juzgaba demoledora la llegada de los teléfonos móviles. No tanto por el servicio evidente que darían, sino por la inmediatez. Ya verás, va a ser horrible. Al suprimir las esperas, las pausas, los ratos incomunicados, la gente será privada de lo accidental, lo azaroso, lo reflexivo. Será imposible enamorarse si existen los móviles, porque todo se resolverá en un trámite expeditivo. Y el amor no espera. ¿Tú tens móvil, Trueba?
Sí, sí, estic parlant del mòbil amb tu. Sí, és una reflexió d'un vell crític musical, no?, al llibre, un personatge que no fa la transició tecnològica perquè no l'ha de fer, no? No té la biologia per fer la transició. Nosaltres estem obligats a fer les transicions tecnològiques perquè som més joves, no? O hem estat obligats a fer les transicions tecnològiques, però jo crec que hem sigut acrítics amb aquesta transformació. Jo crec que una bona transformació és aquesta que toma les coses que són bones, les coses que són útils, i descobreix les coses que l'esclavitzen, no? La tecnologia sempre té un poder increïble quan arriba, no? Perquè esclavitza també a les persones, canvia la manera de ser, la manera de comportar-se en funció d'aquesta tecnologia. Jo crec que hem canviat coses amb els mòbils i la immediatet que estan mal, i que això no significa que el mòbil sigui una cosa dolenta, significa que hem d'aprendre a utilitzar-lo de manera correcta, amb moderació, amb discreció, per coses pràctiques i útils, però no invadir la nostra vida interior amb aquesta paròdia de vida exterior.
Clar, és que jo estic intentant imaginar el David Trueba assegut a casa o allà on sigui, escrivint Tierra de Campos, o escrivint un guió, o escrivint un article, totes aquestes coses que tu escrius, i l'smartphone allà, que si entra un WhatsApp, que si entra... Hi ha alguna disciplina per fugir d'això?
Sí, sí, sí. Per escriure hi ha una disciplina. Si no la compleixes, estàs destruït, i el mòbil ha d'estar fora de cobertura durant unes hores, o oblidat durant unes hores, si no és impossible concentrar-se. Sempre l'escriptura és un esforç de concentració d'unes hores, sempre per arribar a idees, a conclusions, no? Això que deia Picasso, no? Que la inspiració m'arribi treballant, pues, si la inspiració t'arriba i estàs parlant per telèfon, la inspiració se'n va.
Se'n va.
Sí, jo crec que també les relacions personals, i l'amistat, i l'amor verdadero, i el carinyo pels pares, als vells, si estàs amb el mòbil, amb els teus fills, no estàs amb els teus fills, estàs d'una altra manera, no? I jo veig moltes vegades a pares que el fill està parlant amb el pare o la mare, i el pare i la mare estan preocupats d'alguna cosa que estan parlant al mòbil, no? I això és desagradable, perquè penses sempre a la soledat del nen, i després quan el nen té 10 o 12 anys és una persona que fa les mateixes coses que els seus pares, que és parlant pel mòbil, mirar el mòbil quan el pare vull parlar amb ell, no?
Tornem a la novel·la.
Dani Mosca, com hem dit al principi, és un músic d'èxit, el protagonista, sí, de Tierra de Campos, i té un xòfer equatorià, que es diu Jairo, que jo, per jo té un paper fonamental en no sé si en la novel·la, però sí en Dani Mosca, no?
Bueno, no és tant un xòfer que el té, com un xòfer que té ocasionalment, és el xòfer del cotxe fúnebre que transporta el cadàver, sí, del seu pare, sí, que és un xòfer ocasional, sí, no? És com una limusina, fa bromes, no?, que és com l'última limusina a la vida, no?, el cotxe fúnebre, no? I el Dani Mosca, sí, el que té, jo crec que és una cosa important sempre a les novel·les i també a la vida en general, que és els encontres amb gent que no és gent que tu pensaves que faries un viatge amb aquesta persona, gent que té professió i sensibilitats distintes a les teves i que estàs com condenat a no a mai cruzar-te a la vida un de l'altre, no? I quan això es produeix, que és com un accident, com una convivència forçada, també hi ha moments que això és molt novel·lístic, perquè arribes a coses i a relacions que mai havies pensat que arribaries, no? I aquest xòfer d'Equatoria sí significa com una abertura, no?, a contar-li la seva vida a una persona que és desconeguda per tu.
Clar, però el que està clar és que Jairo es converteix en un gran contrapunt de Dani Mosca, no?, a través d'aquesta relació que tu has descrit.
Sí, clar, és que és una persona que no té, o sea, que li pregunta coses com, però això de ser músic què és, no?, com has fet, has anat a una universitat, aprendràs a fer canciones, a cantar canciones, no?, que jo crec que és una idea que té molta gent, no?, molta gent pensa, però aquest artista com s'ha fet pintor, com s'ha fet... Hi ha un gran desconeixement de les professions dels altres, no? L'altre dia jo vaig conèixer una persona que era cortador de jamón, no? Uh-huh. I la primera cosa que li vaig demanar, no?, és com has arribat a fer això, no? Com ha sigut la teva vida per arribar a una professió així, no? I era molt interessant el que ha contat.
Bueno, pues per un personatge d'una propera novel·la.
I tant, que sí.
Ara parlaves tu de l'humor, no?, d'aquest humor que practica Jairo, per exemple, que diu la darrera limusina de la teva vida, no?, el darrer viatge en limusina. Sí. L'humor és fonamental a les teves obres. Tu el barreges habitualment amb situacions greus, amb situacions compromeses, no? Mira, ja que parlem de música, no sé si el playlist hi ha Leonard Cohen, no?, però Leonard Cohen, que diu que una de les pitjors condemnes és la condemna a l'avorriment, no?
Sí, té tota la raó. Jo crec que les grans obres, i no parlo de mi, no?, ni de les meves novel·les, però crec que les grans obres que s'han perpetuat a la història de la literatura, a la història del teatre, del cinema, tenen sempre una particularitat, que són molt diferents unes d'altres, però totes tenen una aportació humorística sobre la vida, inclús si és una tragèdia, no?, però tenen una visió també o patètica o irònica de la vida, no? I jo crec que quan parles, quan dius la veritat, has de fer-ho sense transcendència, amb una idea de senzillesa, no?, de simplicitat que té l'humor, no? L'humor és un despullament de la transcendència, de lo sagrado, no? I això està molt bé, en un món que té una tendència molt desviada hacia la trascendència, hacia la solemnitat, hacia la seriedat, com si la seriedat fos intel·ligent, no?
David Trueba fa una cosa que no es fa gaire en el món de la novel·la, que és que tu poses el títol als teus llibres abans d'escriure'ls, no?
Sí, bueno, és com una obligació que em poso, que és que no començar la redacció de la novel·la fins que tingui el títol. Però la novel·la està en el meu cap, eh? La novel·la està desenvolupada i el que busca durant mesos és un títol per començar. Comença a escriure físicament ja la novel·la, no? Però jo crec que és una cosa similar a un viatge, no? Hi ha molta gent que té ganes de fer un viatge, voldria fer un viatge, i hasta que no, fins que no troba el destí del viatge, la ciutat on irà, el destí on irà, no ha començat de veritat el viatge, no? No ha decidit on va, no? I el títol de una novel·la és sempre com la decisió del destí d'aquesta novel·la, no? Mm.
Bé, estem parlant amb David Trueba, un madrileny que parla aquest exquisit català, tot i que ell digui que no és així, i que també té molts vincles, no?, d'una forma o d'una altra amb els països catalans. Com es veu des dels teus ulls tot aquest procés, referèndum, sí, no? Quina opinió en tens de tot plegat?
Bueno, és molt complicat, no? Perquè hem arribat a una situació on jo crec que els extremos, com diríem, les solucions sense possibilitat d'entendre, sense possibilitat de diàleg s'han imposat, no? I ara estem en un moment on solament els extrems tenen la veu, solament els extrems s'expressen, la gent pensa que no hi ha possibilitat d'arribar a un acord mai. I jo soc contrari a això. Jo crec que sempre hi ha una possibilitat, una racional possibilitat d'explicar a la gent honestament el que vols i arribar a un acord, en el cas català, amb la resta d'Espanya per trobar la solució a aquest dilema, no? Que és un dilema que no arreglarem amb decisions d'immobilitat d'una part i de l'altra amb la decisió de romp, no sé, de tancar una relació de tants segles d'una manera impròpia, no? D'una manera que no és tampoc la manera correcta. I això em dona una posició completament, com diríem, que qualsevol cosa que jo diga està criticada per les dues extremes d'aquesta història, no? Però penso que la gent és més important que els símbols, penso que la gent és més complexa que les banderes, és més complexa que el nom que donis a un país, i penso que avui dia probablement el que hauríem de dir és que és impossible la independència, inclús personal, no? No sé, tinc idees contradictòries perquè tinc amics a les dues bandes, no?, d'aquesta història, i comprendo perfectament el malestar de molts catalans, la sensació d'oblit, de immobilitat d'Espanya, però també la sensació de que té una, com diríem, una élite corrupta que això farà impossible la ordenació i la idea d'un país ideal, però crec que també una nova república arribarà als mateixos problemes en 5 dies, perquè hi ha les élites, com l'ha tingut la élite política catalana també, hi ha les élites que són deshonestes profundament, no?
Fa pinta de que sigui complicat aquest diàleg que tu dius que és necessari, però vaja, un dia o un altre s'haurà de produir, sens dubte.
Sí, jo crec que també la gent que és raonable ha de prendre el poder i ha de prendre la decisió, perquè si no, prenen la decisió per tu, no? I Espanya és un país que ha viscut moltes vegades situacions on la decisió l'han pres als extremes, la decisió s'ha pres com blanc i negre, i això és un problema sempre per la gent, perquè a meitat del blanc i negre tu ets gris, tu ets violeta, tu ets rosa, i no sé, jo crec que és important que parlem, especialment la gent que té relacions als dos costats, no?, d'esta costa impossible d'entendre-se. Mm.
David, coneixes Formentera?
Sí, coneix, però no sé, molt pocs dies i sempre de pas, i coneix una miqueta més Ibiza, però Formentera sí, he estat i és un lloc meravellós.
Doncs escolta, la propera vegada que trepitgis aquesta illa ens agradarà tenir-te aquí amb nosaltres a l'estudi. I podem fer fins i tot de guia, eh?
Sí, m'encantaria, sí. Clar.
Tot i que Formentera és per perdre, sí, més que perquè ja te l'ensenyin, no?
Sí, sí. No, tinc amics, he tingut una amiga que era la Concha García Campoy, que era de Ibiza, sí. I ha sigut una guia meravellosa durant alguns anys, i sempre he tingut la idea de que és una illa que has de sortir del cercle turístic per arribar als secrets i als tresors, no?, de l'illa.
David Trueba, un plaer rebre't aquest matí aquí a Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i seguirem parlant, perquè segurament hi ha molts projectes amb els que tornarem a coincidir. Ens quedarem amb una de les cançons de la teva playlist del llibre Tierra de Campos. Et pareix bé?
Ah, molt bé, perfecte.
Un plaer, que tinguis bon
dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.